8:23. Per aquells apassionats dels astres i els satèl·lits, les jornades dels darrers dies han estat úniques. El cometa... Bé, ara amb el nostre convidat repassarem el nom del cometa, que és complicat de dir. Un cometa que ens està creuant el cel de Catalunya al llarg d'aquests dies serà anomenat el cometa del segle i per parlar-ne ens visita l'astrònom i impulsor del projecte Astro Empordà, Francesc Pruneda. Bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia.
A veure, el nom... Aviam si ho dic bé. C/2023 A3 Chuxishan Atlas.
Correcte, ho has dit perfecte.
O, d'altra manera, el cometa del segle. Per què el cometa del segle?
Mal, primer de tot, deixa'm dir-te que l'etiqueta aquesta del cometa del segle és una etiqueta que jo personalment utilitzo bastant.
Sí.
Perquè en el que portem de segle ja hi ha hagut com 4 o 5 cometes del segle.
Ja.
I això, evidentment, és un recurs que la premsa utilitza i ben fet per poder, doncs, captar una mica més l'atenció. Bàsicament, és el gran avantatge que té és que és un cometa que es pot arribar a veure a simple vista, i això no és habitual, i això, vulguis que no, sempre fa que sigui més atractiu.
Ah, sí, ens agrada que es vegi a simple vista, perquè si no, clar, l'altra manera, amb aparells, però a simple vista això fa que la gent, doncs, generi més interès, no?
I tant, de fet, hom sempre relaciona l'astronomia amb el telescopi, per tant, si no tinc telescopi no puc dir de l'astronomia, que no és així, però evidentment, doncs, tot allò que pugui ser visible sense cap mena d'aparell, doncs, sempre fa que sigui més atractiu, i a la imatge tots tenim aquestes fotografies que hem vist per les xarxes d'un comet amb la gran cua, i ni que sigui, doncs, la idea de poder veure alguna cosa similar a això, que ja he vist, spoiler, que no... Però el fet d'imaginar que es pot veure això, doncs, atrau moltíssim.
Bueno, o sigui, que és el, si mirem el cel, què és el que podem veure nosaltres sense cap telescopi ni res?
Vale, tinguem en compte que totes les imatges que estem veient per internet, que són molt espectaculars i estan molt i molt bé, poden ser el resultat de muntatges, i quan dic muntatges em refereixo a diverses fotografies apilades o fotografies de llarga exposició. És a dir, fotografies en què la càmera està un temps oberta i, per tant, captem més detalls del cometa. Nosaltres, a simple vista, el que veurem és... un objecte similar a una estrella, una mica més gran, una mica borrós, i si les condicions del cel són bones, fins i tot podem veure un tros de la cua. O sigui, realment el cometa i la cua es pot veure, però amb la nitidesa que podem veure les fotos, això és impossible.
Per tant, això és una basura, vull dir, això, no? No,
no, però tampoc no, perquè sempre fa gràcia, doncs, poder fer el fet de poder veure un cometa. De fet, tinguem en compte que a l'antiguitat veure un cometa suposava un trauma social increïble. Els reis que entraven en depressió, els exèrcits perdien guerres... realment, socialment, a veure un objecte diferent en el cel que no estava previst, històricament ha sigut una cosa, doncs, molt traumàtica. Ara, per nosaltres, sabem la naturalesa d'aquests cossos i en podem gaudir de dir, mira, el cel no és que cada nit sigui el mateix, sinó que hi ha sorpreses, i, a més, els cometes ens poden aportar altres coses com futures pluges d'estrelles, perquè les pluges d'estrelles, de fet, estan produïdes quan la Terra passa per al rastre d'un cometa. Per tant, sempre pot haver-hi una conseqüència encara més agradable.
Jo això hi ha una cosa que no entenc. Diem que el punt àlgid, si no m'equivoco, del cometa va ser el dissabte, però que es podrà veure en aquests dies, o sigui, es pot veure més dies. O sigui, què vol dir? Que passa diverses vegades o passa lent? O explica-m'ho, això.
Sí, és una bona pregunta. De fet, hem de tenir en compte que un cometa no deixa de ser un... si em permets l'expressió, una bola de neu bruta. És a dir, els cometes provenen de la part més externa del sistema solar. Aquest concretament prové del que es coneix com el núvol d'or, diguéssim, seria l'última frontera del sistema solar, una zona on hi ha quedat restes d'aigua, en forma de gel, evidentment, restes de pols, i la temperatura és tan baixa que està de forma estable. Està estable com això, una bola de neu bruta, una bola de gel bruta. Per qualsevol motiu X, que pot ser interacció amb altres cossos o pertorbacions al camp gravitatori, aquesta bola de neu bruta pot caure cap al Sol. Tinguem en compte que el Sol exerceix una gran força de gravetat, pot atraure aquest cos, i diguéssim que aquesta bola de neu cau cap al Sol. No directament, sinó passa pel voltant, perquè si caigués directament, doncs, quedaria destruït, i a mesura que s'acosta al Sol, la temperatura d'aquest cos va augmentant. Al anar augmentant, aquest gel se sublima, passa de sòlid a gas, i és quan després deixa anar aquest rastre, aquesta cua, que no deixa de ser aquesta pols que conté el cometa. Què passa? Que a mesura que se va acostant al Sol, més intensa és aquesta sublimació, més brilla el cometa, perquè, evidentment, anar-se acostant al Sol també queda més il·luminat, i per això cada vegada es pot veure més bé. En el punt que coneix com el periheli, la seva brillantor seria màxima, i si el cometa sobreviu al pas del costat del Sol, doncs el podrem veure en aquesta brillantor tan gran. A mesura que se torni llunyà del Sol, també la seva brillantor anirà baixant. I com que justament va passar per al costat del Sol el 29 de setembre, per això ara és els millors moments per poder-ho veure. S'està allunyant del Sol, per tant, el cel serà més fosc, el podem veure ressaltar més, però millor dia en quant a brillantor va ser el passat dissabte, i ara cada dia brillarà una miqueta menys, però sí que el veurem amb un cel més fosc perquè se va allunyant del Sol. Per tant, és una miqueta un equilibri. Si realment el volem veure brillar, cada dia que passi brillarà una miqueta menys.
Jo soc, clar, soc un absolut ignorant, i t'he de dir sincerament que pensava que és que el veiem perquè passava més a prop nostre, però pel que dius no, al contrari, s'ha acostat al Sol.
Exacte. De fet, s'ha acostat al Sol, però hem de tenir en compte que nosaltres estem molt a prop del Sol. Si ho comparem així a escala del sistema solar, estem a tocar del Sol, quasi, quasi. Tinguem en compte, per exemple, perquè ens en fem una idea, si comptéssim que la Terra està a un metre del Sol, per fer-ho a escala, perquè ens entenguem, el planeta Júpiter estaria a 5 metres i el planeta Neptú estaria a 30 metres. Realment estem molt a prop del Sol si ho comparem amb la resta del sistema solar. Va. Evidentment, quan diem que un cometa s'acosta al Sol, també estem dient s'acosta a nosaltres, i de fet, diguéssim, per això ho podem veure bé ara, perquè estem molt a prop del Sol.
Va. Si la gent que vulgui veure ara el que queda o el que encara puguem veure, quines són les recomanacions que faries?
Val, ara el cometa, com que es veu, o sigui, ha passat justament pel voltant del Sol, abans del 29 de setembre es podia veure al matí abans de la sortida del Sol, ara es pot veure al vespre després de la posta de Sol. Per tant, necessitaríem buscar un lloc on l'horitzó oest sigui el màxim de net possible, lliure d'obstacles, fins i tot si podem estar en altura, millor. Un lloc ideal que tenim nosaltres és el mirador del far de Sant Sebastià. Té una orientació perfecta, de fet, les fotografies que he pogut fer aquests dies les he fet des d'allà, i realment el camp de visió és genial. A més, això, que tenim un mirador, podem aparcar bé i podem veure-ho de forma correcta. Evidentment, però, sempre amb el respecte dels núvols, i sembla que avui, i ahir va ser gairebé impossible, no, ahir va ser impossible de veure'l, fa dos dies va costar molt,
ja, i
evidentment
avui,
amb el núvol això no hi podem lluitar.
Avui tampoc pinta gaire bé.
Avui tampoc no pinta gaire bé, però sí que necessitaríem, si ens trobéssim, si algú escolta per internet a través d'una altra ubicació que, on sí que no hi ha núvols, necessitaríem això, buscar un lloc amb l'horitzó oest el màxim de net possible. Seguint, si un cop s'hagi post el Sol, cap a millor hora serà al voltant de les 8, a partir de les 8 del vespre, que ja la foscor ja comença a ser més intensa, en direcció oest, s'hauria de poder veure el cometa amb prismàtics millor, i si tenim l'oportunitat de fer alguna fotografia amb un teleobjectiu d'entre 100-200 mil·límetres, seria ideal.
Això t'ho va preguntar, perquè crec que amb el nostre mòbil Xiaomi no arribaríem a captar-ho, no?, per fer fotos. Amb quins aparells o com ha de ser la càmera?
Bé, els mòbils que tenim actualment no em descartaria poder fer algunes fotos interessants. Sí que seria ideal, doncs, poder posar de suport el mòbil en algun lloc sòlid o fer servir algun tres peus per poder trastejar millor amb el zoom, amb les característiques de la càmera, però amb zoom, una mica de zoom directament, a simple vista es veuria... com dic a simple vista, vull dir, sense augment es veuria molt poca cosa, utilitzar una mica d'augment per poder veure, doncs, apreciar la cua. Totes les fotografies que estem veient per internet han utilitzat zoom. Pot ser un teleobjectiu o un zoom del mòbil.
Tu amb què, quins aparells has fet servir per veure'l? T'has portat el telescopi fins al far o no?
No, he fet servir una càmera reflex convencional, de fet una Canon, amb un teleobjectiu de 200 mil·límetres. De fet, vaig intentar els primers dies que el cometa era visible fotografiar-ho amb uns 50 mil·límetres i és tan petit que apenas es veu una boleta borrosa, com deia, i amb un teleobjectiu de 100-200 mil·límetres és ideal. Tampoc no fa falta anar amb un telescopi, que parlant de números més tècnics estaríem parlant de 600, 1.000 mil·límetres, com si comparéssim un teleobjectiu, no fa falta anar tant, al contrari. 100-200 mil·límetres és l'ideal.
I clar, ara, a partir d'ara, quin serà el pròxim cometa del segle?
És una molt bona pregunta. De fet, encara no havíem arribat al periheli del A3, li dic A3 perquè tu ho has dit bé, Suchinchan Atlas.
Xinchan,
de fet, té aquest nom perquè ha estat descobert per dos programes d'observació simultàniament. És a dir, hi ha diversos programes d'observació de cometes, d'asteroides, de possibles cossos que impactin amb la Terra en algun dia, i va ser descobert per aquests dos, el Suchinchan, des de la Xina, i el Atlas, que és el programa, el sistema d'última alerta contra impactes terrestres d'asteroides. o en anglès Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. D'aquí ve les paraules Atlas. Sempre intenten buscar una combinació de lletres que acabi donant una paraula que soni bé. Això, molts diuen l'Atlas. Però clar, aquest és el Suchinsan Atlas. Després tenim que, com et deia, mentre estàvem gaudint de les previsions d'aquest cometa, es va descobrir un altre, aquest cas per al programa Atlas a seques, que és el C-2024-SU Atlas. Aquest, que va ser descobert el 18 de setembre, o sigui, fa res, no fa ni un mes, també es creu que prové del núvol d'Oort i sembla que passaria per al periheli el mes de juny de 2025. I també sembla que podria ser visible a simple vista. De fet, la brillantor dels astres es mesura amb una unitat que es diu magnitud. Com més baixa és aquesta magnitud, més brilla un astre, i es considera que per sota de magnitud 6 podria ser ja visible a simple vista. Doncs aquest cometa, el SU Atlas, sembla que podria tenir magnitud entre 4 i 5, i per tant sí que podria ser a simple vista, sense ser una cosa hiperespectacular. Per exemple, l'estrella polar té magnitud 2. Si podem localitzar l'estrella polar, doncs sabríem que aquest cometa brillarà molt menys que l'estrella polar, però és un lloc fosc, es podria arribar a veure a simple vista, i evidentment en fotografia després sí que podrien captar doncs, la cua o les cues, perquè els cometes poden tenir dues cues, i veure'n doncs, més detalls.
I això quan?
Però s'haurà de veure com evoluciona.
En quina part del segle ens arribaria això?
Perdona?
En quina part del segle? És a dir, quan el podríem veure?
Clar, si el cometa passa per el període el 3 de juny, doncs estaríem parlant que seria visible entre els mesos d'abril i juliol de l'any 2025.
Va. Després, ara que em parlaves Atlas, per les sigles, m'ha recordat la iniciativa especial que va arrencar aquesta setmana passada de la Unió Europea per, allò, per, si no m'equivoco, era intentar evitar també impactes de cossos a la Terra, no? o desviar-los. Què en penses d'aquest projecte?
Bé, de fet, aquest tipus de projectes fa molts anys que n'hi ha. Realment és un estudi al qual es dediquen recursos quant a l'àmbit astronòmic a nivell mundial, perquè realment és un fet de que en qualsevol moment pugui caure una roca del cel. De fet, cada any cauen més de 2 tones de meteorits a la Terra. El que passa que poden ser micrometeorits, que ni els notem, i evidentment la superfície de la Terra és molt gran com per ni adonar-nos-en, pràcticament. Mm-hmm. Hem de tenir en compte que en el sistema solar, a part dels planetes i les llunes, hi ha moltes roques, hi ha moltes pedres que poden anar des de petits grans de sorra fins a desenes de quilòmetres de diàmetre. Cada vegada n'hi ha menys, que els més grans estan bastant ben localitzats, però no tots. De fet, sempre hi ha la possibilitat de que alguna d'aquestes roques, més o menys gran, caigui en qualsevol moment a la Terra. Que estadísticament és difícil, però no és improbable que li diguin als dinosaures fa 65 milions d'anys. Que ells tampoc no ho tenien previst, i mira com va acabar la cosa. Per tant, això podria passar. Podria passar de caure algun cos d'aquests, i per això hi ha molts programes d'observació. La NASA, l'Agència Espacial Europea, l'Agència Espacial Xina, la japonesa, doncs totes aquestes tenen els seus propis programes d'observació, i de fet, els objectes que estan molt a prop de la Terra tenen una categoria pròpia que se'n diuen NEOs, en anglès Near Earth Object, és a dir, objectes propers a la Terra. I, evidentment, dins d'aquests hi ha els que són potencialment perillosos, els que creuen l'òrbita de la Terra, els que estan més a prop del Sol que la Terra, etc etc. Mm-hmm. Per tant, ja hi ha tota una sèrie de programes per poder intentar identificar aquests possibles cossos que podrien xocar contra la Terra. Què fer si se'n descobreix un que pugui impactar? De fet, de moment, no s'ha trobat cap en previsions d'impacte. De fet, hi ha una escala de 5 graus i no n'hi ha cap que hagi passat del grau 5, o sigui, del menys. Menys greu, podríem dir. Diguéssim, el grau 5 és, estiguem al lloro, observem-lo, a veure què passa. I tots els que han entrat en el grau 5 han anat sortint. És a dir, a mesura que s'han anat descobrint més detalls sobre la seva òrbita, s'ha vist que l'impacte, doncs, que no estava previst. Hem de tenir en compte que determinar l'òrbita d'un objecte tan petit i que normalment està tan lluny és sumament difícil. No es tracta de fer una observació, poso 4 dades a l'ordinador i tinc l'òrbita exacta. No, això no és així. És molt difícil, fan falta moltes dades, observació durant molt de temps per poder determinar una òrbita exacta, i tot i així sempre hi ha un marge d'error que s'ha d'anar corregint. Per tant, ara de moment podem estar tranquils que no n'hi ha cap que sembla que pugui tenir impactar contra la Terra, però sí que és veritat que hi ha molts programes d'observació, tant amateurs com professionals.
Doncs en Francesc Pruneda, que és astrònom, impulsor del projecte Astro Empordà, que ens ha acompanyat avui al Supermatí per parlar d'aquest cometa en Xinxan, Atlas, que encara tenim... Bueno, si ens acompanyes de meteorologia tindríem temps encara de veure'l. Francesc, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, bon dia.
Adéu, bon dia.